Som el que mengem, però també som el que llegim. I si podem ser intolerants a la lactosa, al gluten o fins i tot a les mandarines, per què no podem ser al·lèrgics a les males novel·les, als poemes cursis o a les biografies sense substància? Agafeu paper i bolígraf i preneu nota de totes les prescripcions que ens farà ara mateix el secretari de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, David Guzmán.
El president es passa tota la setmana esperant aquesta secció amb el David Guzmán perquè cada setmana recomana uns llibres a gent que teniu algun tipus de problemàtica, ja ho sabeu, i ell us els soluciona amb aquests consells literaris. Jo m'ho aplico, ho llegeixo tot el primer dia.
Molt bé.
I em passo 6 dies d'esperant. Ai, necessito més material, més material.
I la setmana passada vas llegir el tramvia anomenat Desig, perquè sí. Ho ibas a Stanley Kowalski.
Sí, senyor, sí, senyor. M'agrada.
Jo, quan he arribat, no sabia com l'havia de saludar.
Va, escolta'm, primer connectem-nos una mica amb l'actualitat perquè estan passant coses a nivell literari. Què destaquem?
Home, avui val la pena parlar dels Premis Ciutat de Barcelona, no? Perquè ahir teníem el degoteig de premis en diferents disciplines, però estic molt content. Cada any, més o menys, hi ha motius per estar contents, eh? Però aquest any, és que fa poc vaig llegir la versió de Miquel Desclot del Cançoner de Petrarca. Mm-hmm. Són 365 fragments, perquè hi ha una barreja. Sobretot hi ha sonets. Hi ha molts sonets, hi ha cançons, hi ha sextines, hi ha madrigals. Mai s'havia traduït íntegrament al català, és la primera vegada que es fa en complet, i és un dels cims de l'humanisme. Juntament amb Dante, juntament amb Boccaccio. Si algú vol tenir l'biblioteca completa de l'humanisme a casa, doncs que col·loqui aquest Petrarca traduït per Miquel Desclot, i jo crec que és un molt bon premi. Tenim un poeta, Carles Rabassa, que amb la seva primera novel·la, en el debut, Eren ells, publicat per Angle, ha guanyat també el Ciutat de Barcelona amb un llibre que ja havia guanyat el Pini Soler, i una novel·la que, entre altres coses, parla de l'assetjament escolar, amb la qual cosa doncs és un tema d'extrema sensibilitat.
És un bon començament, dos premis amb un primer llibre. És sí. Una bona entrada, eh?
I tant.
Carles Rabassa, la novel·la, Eren ells.
Mariana mm-hmm. Enríquez, Les coses que perdimos en el fuego, una de les escriptores argentines que també està tenint més recorregut i més ha passat fa poc també per Barcelona, publicat per Anagrama, també al Institut de Barcelona, i Joan Fontcoberta, que hi tornarem després.
Ah, sí?
Per la fúria de les imatges, aquest fotògraf, creador visual, va més enllà de la feina de fotògraf, és evident, i aquest és un assaig que ha guanyat el Ciutat de Barcelona a la disciplina d'assaig, ciències socials i humanitats, i que serà comentat més tard.
Molt bé, doncs ara comencem amb les consultes. Ja ho sabeu, podeu consultar via Twitter, via correu electrònic, @estatdegracia o estatdegracia@catradio.cat, i aquí el doctor us donarà solucions literàries. La primera consulta ens diu: porto uns dies molt gandul, sense ganes de fer res, diu el Joan. Què llegeixo?
És un tuit que va arribar Maria fa uns... fa temps, no? O fa dues setmanes.
Fa dues
jo crec que el
setmanes.
Teníem pendents de fa dues setmanes. Sí, no me'n recordo com es deia, per això he posat Twitter. Però bé, és igual, sigui com sigui.
Surf Zone. Rubén.
Ah, Rubén, perdó, jo he dit Joan, mare de Déu.
Molt bé, unes doncs, coses, la mandra Rubén no és incompatible amb la creativitat, aquesta cosa del gandulisme que cites, ja, clar, una de les funcions de la literatura quina és? I a més és involuntari, això és el més meravellós, que ens fa entendre millor l'espècie humana, és a dir, ens fa més empàtics, no? Aleshores porto un cas...
Menys el Mein Kampf, la resta, no?
Sí.
Tira per aquí.
Porto un cas d'identificació directa, d'empatia, molt bèstia, entre la consulta que ens fa el Rubén i el protagonista d'aquest llibre.
No, canta-la. No, si estàs obrint la boca i no emets sons, no se sent a la ràdio.
Com li devien sortir les analítiques als germans Everly, eh? Perquè el sucre els tenien disparadíssim. No tenia cap cançó.
Crec que sa mare els odiava. Aneu a assajar un altre lloc, per
però
favor.
Però a tu t'ha d'agradar el sucre, perquè t'estaves movent...
No, perdona, i tu també, eh?
No, jo no.
Anem
T'he de dir que, mira, parlant de sucre, has vist La La Land?
No, encara.
Doncs és sucre del bo, eh?
És sucre bo.
Bueno, a mi m'agrada.
No, refinat no, el bo seria...
El bo seria, sí, de biològic, sí, ecològic, exacte, i totes aquestes
però
coses.
Però no diuen que té un rerefons molt amarg i molt punyent?
Sí, per això està bé, també. Això m'agrada, perquè si no massa sucre, no? Els Everly, també?
Sí, exacte. Doncs hi ha un llibre que també té un rerefons, no sé si hi ha sucre, però en tot cas sí que una certa amargor, i sobretot hi ha mandra, aquesta cosa del Rubén, que és un cas, es diu un home que dorm. Per això també sentim aquesta imitació.
Ui, fa una pinta que hi ha molta acció. El llibre,
És que el protagonista li passa una mica com el Rubén, és un casa barlevisme, és Barlevi. Si recordeu aquell personatge de Melville que preferiria no fer-ho i que Vilamates va recuperar. Vilamates és molt fan d'aquest llibre de Jos Peguec, que es diu així, un home que dorm el dia del seu examen, diana, doncs l'estudiant de torn, el protagonista, és un estudiant de sociologia, i el dia de l'examen decideix que no surt del llit i es tanca a la seva habitació. Rubén, aprèn-ne. Aleshores, què vol dir això? De fet, Peguec li va entusiasmat en aquesta idea que després del llibre va fer-ne ell mateix l'adaptació, diana, és el seu primer projecte de cinema. Diguem cinema, diguem-li documental, perquè és una pel·lícula una mica experimental. És aquesta figura de l'estudiant erràtic per París, que va caminant, llegint, que va al cinema també, i que es va allunyant i va fugint d'ell mateix, que és una cosa, insisteixo, que li agrada molt a Vilamates i que va agafar com a referència també, no?
A la contraportada del llibre, Enrique Vilamates diu: entre los libros que me cambiaron la vida estuvieron siempre los de Peguec. Recuerdo haberlos leído con fascinación.
No, per descomptat, i es nota, no? És aquesta glorificació del no fer res que li passava a la consulta i que Peguec, jo crec que sublima fins a extrems. He posat un fragment, si et ve de gust, sí, llegir a la pàgina 82. Espera que te'l dic, home.
Va, a partir de camines o no camines...
No, el següent paràgraf.
El següent paràgraf diu: a veces te quedas 3, 4 o 5 días en tu cuarto, ya ni sabes. Duermes casi sin cesar, lavas tus calcetines, tus dos camisas, relees una novela policíaca que ya has leído 20 veces y olvidada otras tantas. Haces el crucigrama de un viejo lemón que está por ahí tirado. Extiendes sobre tu banco 4 filas de 13 cartas, retiras los ases, pones el 7 de corazones tras el 6 de corazones, el 8 de tréboles tras el 7 de tréboles, el 2 de picas en su sitio, el rey de picas tras la dama de picas, el valet de corazones... Ui, no fa res.
Què vol dir? No, i ho fa tot. És a dir, quedar-se a casa tancat a l'habitació i no sortir al carrer, és que no fot res, no? Faig moltes coses. Faig els crucigrames a Le Monde, faig això, ordeno les cartes, faig rèndoles als mitjons, no? I moltes altres coses que fa aquest protagonista amb aquesta novel·la típicament perequiana, que jo crec que el Rubén li anirà molt bé, per fer el mateix, per no sortir de la seva habitació, que està molt bé.
Jos Peguec, un hombre que duerme... Per cert, torna a explicar això de... perquè aquí al darrere ho torna a insistir amb el tema. Novel·la cumbre de la literatura Bartleby.
Sí, Bartleby, l'escrivent, és aquell personatge, alguna vegada n'hem parlat en una consulta, de fet, de Herman Melville, aquell oficinista gris que quan li encarreguen alguna tasca diu I would rather not to, preferiria no fer-ho, no? I es passa la vida doncs preferint no fer coses, que és el que va agafar d'aquesta imatge el Vilamates per la seva novel·la Bartleby i companyia, on parla d'escriptors que un bon dia decideixen deixar d'escriure, no? I per això parla d'aquest protagonista.
En paraules de Dalí, seria el gran procrastinador, no?
Sí, senyor, és una altra manera de dir-ho, exactament.
Molt bé, segona consulta, diu el José López Pizarro. Soc una persona que llegeix, sobretot, novel·les de ficció principal... Però què és aquesta consulta? No, hasta l'altra pàgina és llarguíssima. Espera, que agafo aire.
Espera, t'he d'avisar que era més llarga, eh?
No, va, som-hi. Tot pel José. Diu el José López Pizarro. Soc una persona que llegeix sobretot novel·les de ficció, principalment aquelles ja consagrades com a clàssic, aquelles que d'alguna forma ja han superat l'examen del temps. I tinc una recança, que és que després d'haver-me llegit i rellegit sencer i per capítols Vella del Senyor, d'Albert Cohen, em costa trobar un nivell de talent literari similar. Em costa que alguna cosa em torni a entrar com em va entrar aquella prosa en el seu dia. No és que vulgui trobar una cosa similar, això segurament seria una bajanada, sinó un llibre que em pugui tornar a enamorar al seu univers, rellegir-lo amb gust, inspirador, aquells llibres que semblen que continguin el món en si mateixos i, per acotar més la cerca, que siguin a partir del segle XX.
Déu-n'hi-do.
Però entenc la cosa, eh? Entenc la cosa. Aquell gust que tens quan acabes un gran llibre, que és normalment aquell que no vols acabar, perquè dius que tingui, sisplau, 300 pàgines més, i et quedes orfe d'aquell univers
propi. Fa molts anys que és orfe, pel que explica, i segur que és un lector hiperqualificat, m'agrada molt, segur que ha llegit grans clàssics, i per això cita... Clar, Vella del Senyor, i en algun moment també del correu ho diu, no val el mateix, perquè és impossible, és insuperable en el seu mite, no? És en el seu terreny de com es carrega l'amor, aquesta puresa, i de manera, més a més, amb molt pessimisme.
Home, apuntem-s'ho, perquè física... si ell ha gaudit tant, Vella del Senyor,
és un llibre
d'Albert Cohen. Molt bé.
Doncs porto un nom, per no abassegar-lo, un nom i una temàtica, no tenen res a veure amb Albert Cohen, però que val la pena rescatar en mega del segle XX, prestatgeries del segle XX, concretament dels anys 70-80. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby
With 900 windows.
Pregunteu, sisplau, per què sona Take This Waltz.
Home, perquè, no ho sé, perquè el vella del senyor era Albert Cohen, ho has lligat per aquí, ho has lligat per aquí, no?
I perquè m'anirà de gust.
Molt bé, doncs clar que sí.
Pensava que hi hauria una reflexió molt profunda que estava a punt de
calçar. Jo ara estava pensant que aquesta sensació d'orfandat ara la té molt la gent amb les sèries. Per exemple, tu diuen, he acabat una sèrie que m'ha fascinat entrar en aquell món i ara em falta tornar-hi a entrar. Amb els llibres també passa, no? És el que li ha passat en aquest cas al José López.
Porto un llibre de Robert Cooper. Robert Cooper és un dels últims grans novel·listes postmoderns, un home, però literalment, és a dir, dels bons, diguem-ne, juntament amb John Barth, juntament amb alguns altres de la seva generació, molt admirat en el seu moment per Quim Monzó, diria que fins i tot traduït, anagrama traduir els contes de l'Urgón Mágico, també va escriure Sessió de Cinema, i porto la festa de Gerald, que és un llibre publicat per Anagrama i per Quaderns Crema, i és un festival, és un festival lingüístic, d'autoconsciència, és un joc, és complicitat amb el lector, és un joc també de llenguatge, és una narració que juga, és un joc de miralls també narrativament. La història, la trama té un punt de disbarat inicial. Gerald i la seva dona munten una festa a casa i com comença la festa? Amb un cadàver. Apareix una actriu morta.
Com totes les bones festes.
Com totes les bones festes, no? Però, clar, aquí, diguem-ne, ve la policia, desconcert, però hi ha una atmosfera que jo crec que és més onírica que policia, que això podria ser en mans d'algú altre, una novel·la policíaca, en mans de Robert Cooper, és una festa novel·lística experimental que fins i tot fa servir diàlegs simultanis. És a dir, això vol, diguem-ho d'entrada, vol un lector una mica concentrat. És una lectura atenta, és una literatura no fàcil, i jo crec que algú que demana amb aquest nivell de textos...
Canya.
Que demana canya, jo crec que Robert Cooper li anirà molt bé. Fa, a més, en paral·lel a tota la festa, hi ha sexe, intercanvi, hi ha moments delineants, fins i tot. Hi ha també una reflexió, evidentment, una reconstrucció de la vida de la finada, d'aquest actiu que ha mort, i entre tots, a més, de manera caleidoscòpica, van reconstruir la seva vida, i acaba sent... Jo crec que tinc un record deliciós d'una lectura. A més, deixa'm buscar un blurb. Un blurb són aquelles frases que hi ha a la contracoberta i que descriuen la, no? Que a mi em sembla que ho explica molt bé, de Michael Malone. Diu, si Agatha Christie en una pesadilla inducida por el LSD hubiera imaginado una comedia policíaca y si Freud y los hermanos Marx la hubieran representado en un teatro de revistas con diálogos de Beckett, escenografía de Dalí, casting de Berger y Pynchon y programa escrito por Sartre, el resultado sería muy parecido a la fiesta de Gerald.
Fantàstic.
Molt bé. Una...
Quina col·lecció, quin name dropping així d'entrada.
Exacte. Com has dit que es diu això?
Blurb.
És com un rot.
Sí, exacte. Doncs, si el José López demanava entrar en un món, doncs amb la Fiesta de Gerald pots entrar a 7 mons diferents, eh?
També és veritat que hi ha lectors que poden entrar-hi i sortir-ne dues pàgines més tard perquè no hi entren del tot, però jo crec que en aquest cas li pot interessar, si no el coneix ja, que també és possible, clar.
Robert Cooper, la Fiesta de Gerald, i l'última i tercera consulta de la Sònia diu, hola, busco un llibre que serveixi al meu fill, té 12 anys, per deixar el mòbil i interessar-se per la lectura o per altres coses que no siguin el telèfon.
Que això és un debat extraliterari i té a veure amb la restricció del telèfon que jo aconsello en general en casos com aquests. És a dir, és una primera, diguem-ne, consell ràpid, però aprofitant això que dèiem abans dels Ciutats de Barcelona i de la telefonia i de una mica pillada, volia parlar d'aquest llibre, aquest assaig en premi, que entre altres coses parla també dels usos del mòbil.
Sí, entre... Ai, per favor, quina cançó més maca.
Ha trucat Xivarri preguntant que no t'ha entès, que queden 3 què?
Anava a dir, queden 3 minuts, però he dit, calla, que deixa sonar la cançó perquè és molt bonica.
La fúria de les imatges, Joan Fontcoberta, editat per Galàxia Gutenberg, com dèiem abans. És un creador, és un fotògraf que també sempre més enllà, és un creador visual que ha proposat sempre, en fi, un artista, que ha jugat amb les imatges, en format documental, en format històric, a més, i aquí, al marge de reflexionar sobre l'eina, diguem-ne, doncs baixa al carrer i mira la gent i reflexiona sobre la hipertròfia massiva de les imatges a l'actualitat, gràcies o per culpa de la tecnologia, com es fa servir les imatges, com, quins usos té la fotografia actualment en diferents disciplines, també sembla al museu, a l'art en general, i sobretot en particular als mòbils. Té una vuitantena de pàgines d'un capítol que es diu La danza sèlfica, no? I explica la prehistòria de l'autorretrat, la prehistòria del selfie, que, com sabeu, és pictòrica, és a dir, ja existeix una tradició en pintura d'autorretrats, no? I els primers selfies, que no eren en digital, sinó eren en analògic, amb la qual cosa ell té una col·lecció de Joan Fontcoberta de selfies analògics, que és molt interessant, no? I a partir d'aquí, doncs, va lligant-ho amb una reflexió que també és sociològica. Per tant, recordem-ho, abans ho he dit, no? L'assaig Ciències Socials i Humanitats és la categoria on ha guanyat, perquè la reflexió de Fontcoberta, com tots els assajos que ha publicat, també recordo molt El beso de Judas, on sempre apunta en aquesta direcció, no només tècnica i fotogràfica, sinó també la reflexió sobre què ens està passant i què ens estem convertint gràcies o per culpa de la tecnologia.
Jo avui he vist uns nanos que a vegades fan visites per aquí a Catalunya Ràdio fent-se molts selfies. I pensava, hosti, jo quan érem petits et anaves veient de tant en tant amb un aparador, amb un mirall del lavabo o el que sigui, però no, jo no em veia tan sovint a mi. I ara, fent-se tant selfies, la gent es veu tant a ells mateixos.
Ahir veia una foto...
Una sensació de dir, cal mirar-te tant.
Un tuit de crec que de Sputnik, no?, que deia, per què sabem que aquest concert és als anys 90? Perquè la gent està aixecant els braços i no té la càmera, no té el mòbil a les mans, no?
Sí, sí.
També un vici.
Espera, deixa que et faci... 3210, seria més com una amenaça.
Fem-nos una foto, siguem contradictoris, fem-nos un selfie parlant d'això, si et sembla bé, i despedim. A veure, espera't un moment.
No hi cabrem, eh?
Sí, home, sí.
Sí, espera.
Digues, selfies no... Molt bé, perfecte. Molt bé,
fantàstic.
Doctor!
Que vagi molt bé. Bona setmana.
Tenim una consulta.
Ui, no tenim temps. La setmana que ve...